10:17 minuts, seguim aquí al Fil Parlanda de Ràdio Pollença. Avui, que és 2 d'abril, és el Dia Mundial de l'Autisme. I nosaltres en parlarem de l'autisme perquè avui tenim a tres mares d'infants amb autisme que venen aquí a Ràdio Pollença a explicar-nos quina és la seva situació, sobretot després de que hagi tancat una entitat, que segur que us sonarà i haureu vist a la premsa, que és Gaspar Hausen. Bé, ara en parlarem, mos acompanyen na Xisque Cerdà. Xisque, bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda, gràcies per venir.
Gràcies.
Na Fina Jiménez, bon dia, Fina.
Bon dia.
I na Cati Sant Pol, bon dia.
Bon dia.
Bon dia a totes tres. Gràcies per venir avui. De fet, va ser iniciativa vostra. Teníeu ganes de explicar-nos en quina situació us heu trobat després del tancament de Gaspar Hausen. Però què trobeu? Si començam per al principi, no? M'ho deia na Fina abans, vam xerrar primer de què és l'autisme. És important encara celebrar dies com avui, Dia Mundial de l'Autisme, per això, per explicar bé què és l'autisme, no?
Vale, bon dia. Pues, l'autisme és un trastorn de desenvolupament. Se sol manifestar abans dels 3 anys de vida. En nins en TEA solen tenir dificultats en la comunicació verbal i no verbal, tenen dificultats en la interacció social, interessos restrictius i repetitius, pot ser que no te mirin els ulls, que no mostrin interès en jugar amb altres nins, no senyalen per demanar el que volen, poden tenir dificultats a l'hora d'entendre el sentiment de dels altres. Destacar que res de lo que hem fet ni antes, ni durant, ni després de l'embaràs té la culpa. Toca a qui li toca i mos ha tocat a nosaltres, però se sap que hi ha un component genètic i poca cosa més. No se sap, és bastant desconegut l'origen.
Encara a dia d'avui estàvem en aquesta situació de no saber per què.
Sí.
Sí, perquè aquest trastorn.
Sí, se sap que hi ha un component genètic, però poc o més. La veritat és que bastant desconegut.
D'ahir has dit en fin això de que no té res a veure amb el que vau fer abans, durant i després de l'embaràs, perquè és algo que vos plantejau com a mares en qualsevol moment, sempre que estàs amb aquest, que vos trobam bloquejats.
Clar, sempre penses si ha estat culpa teva o perquè tu no vols ningú a la família ni vols res raro i bueno, t'ha tocat, pues ja t'ha tocat. I clar, sempre te fas aquesta pregunta.
Passes per aquesta fase, no?
Sí.
Què he fet?
Perquè jo, sempre. Perquè jo, o per lo menos a jo me va passar, perquè a jo. Mm-hmm. Però bueno, un piquets, pues a lo que hi ha.
És la fase d'assumir-ho, no? Imagina, d'assumir-ho, de fer-te aquestes preguntes, que supos que hi passau totes, però després es continua endavant.
Pot sí.
És això.
Acceptar-ho i lluitar.
Vosaltres teniu idò a totes tres nins amb autisme. Com vos vareu assabentar, per exemple, Xisque? Perquè na Fina mos donava cas o símptomes o maneres de donar-se'n abans dels 3 anys, heu dit. No?
Més o menys, normalment. Sí. Normalment ho notes molt abans. Amb un anyet i pico ja se toca veure. Uh-huh. Segons també depèn del grau d'afectació de cada nin. Però, per exemple, en el meu cas, antes no ho veia perquè era el meu primer fill, però sí que ara veig que hi havia coses que no quadraven. Ja amb un anyet i pico han d'assenyalar, han d'intentar jugar amb tu i tot això el meu fill no... O el cridaves pel seu nom i no se girava, doncs totes aquestes coses el meu fill no les feia. Normalment se sol notar abans, però bueno.
Clar, a més, el primer fill, no? Jo no sap molt bé com anirà a damunt, no?
Clar.
I no t'ho quedes, Xisque?
Jo, en el meu cas, pues, va començar el meu fill, el que m'ho vaig donar més compte va ser els moviments repetitius de fer girar les coses, després que no, per fer-li una foto me veia molt en feines perquè no me mirava en els ulls, i no assenyalava, vaig cercar per internet el que fèiem i tot me duia que tenia trastorn de l'autisme. Bueno, després ja vàrem posar fil a l'agulla anant de... en un neuròleg i fent proves i tot això i van diagnosticar com un retard madurativo. Però bueno, després li van seguir fent més proves i tal i ja van fer el diagnòstic d'autisme.
I Cati, no te'l cas, tu com ho van
a veure, notar? Jo ho vaig diferent, perquè jo, per exemple, el meu fill, quan va tenir un mes i 12 dies, el van haver d'ingressar i va estar a l'UCI durant 12 dies, val? I jo veia que un nin, el que tu dius, oprimer, no té ni idea, però després tu potser quan anaves a donar una volta a los nins i com, no comparar, sinó veus que els altres nins a la mateixa edat que el teu feien coses que el teu no feia, però jo sempre assimilava pues, durar un retras pel que va tenir de bebè, perquè jo tot el temps anava amb això, i jo, per exemple, la professora, el meu nin de... Bé, primer ja va començar la de la guarderia, na Cati Suau, que m'ha dit, no, Cati, aquí passa algo, jo no, li deia que no, que això era un retras de lo que va tenir de bebè. Després, me'n recordaré, la seva tutora, na Pilar Penya, de Montesión, pues, me va dir, Cati, han de posar fil per randa. I jo li deia que no, que era el que tenia de bebè i tal. No volia que el toquessin més, perquè de com vaig veure de com va estar la UCI, jo deia no, fins que te topes a la realitat i dius no. Si vull fer alguna cosa punint he de començar a posar fil per randa, i va ser quan me'l van diagnosticar, i molta cosa li he d'agrair a un professor que m'han dit, Cati, el que hi ha, i va ser quan vaig començar a moure i els hi agraeix, que la
mira,
veritat és que els hi agraeix.
Són casos diferents, i no? Un,
altres... És que tots són diferents.
Clar, un va ser en els centres escolars, que se'n van anar a donar, i l'altre en el vostre cas. A mi, amb Xis, que us teu fill, que nom?
Guillem.
En Guillem. I sí. Fina?
José.
En José. I Cati?
Joan Andreu.
En Joan Andreu. I quina edat tenen ara? En Guillem, per exemple?
En Guillem té 7 anys, fa segon.
José? En José, 5.
5. I Joan Andreu?
12.
12. Perquè està bé que ja d'ells el museu nom i sapiguem també quina edat tenen, en quina situació estan. Ara veurem que també van a centres escolars diferents i per tant les vostres realitats són, suposo, una miqueta diferents, però ara ho anirem explicant. Quan se xerra d'autisme, vosaltres ho heu definit com un trastorn del desenvolupament, perquè és important que diguem trastorn i no diguem altres coses com una malaltia o no sé, perquè vol dir que és un trastorn del desenvolupament?
Pues perquè no té cura. Això és el principal, i a més les fas proves i proves i tot surt bé, resonàncies surten bé, letres surten bé, analítiques de sang surten bé, tot surt bé, i no és una enfermedad, no hi ha cap cura, ni pastilles, ni nada de nada, més que fer estimulació bona, amb bons professionals, però no arribar molt lluny, però nada més, no res més.
I per tant, idò, per poder definir que els vostres infants tenien autisme, quin tipus de proves se fan? Així és que...
José, te passen un test que se diu MCHAT i crec que són 20 i pico de preguntes, ara no me'n recordo quantes són, i bueno, quasi totes les preguntes estan relacionades amb la comunicació, si senyala, si juga, si tu du coses per mostrar i tal. Hi ha uns ítems, digamos. Pues en José, per exemple, li sortien 13 de 22, o sigui que era un cas superclar. Normalment aquesta és la prova en la que se basen els especialistes per, entre cometes, diagnosticar-te l'autisme, després has d'anar a salut mental i tot això, que es bon ja el miren i te donen un diagnòstic. Però en principi aquest MCHAT és el que solen passar en ninets de 2 anys o una cosa així.
Bé, clar, les preguntes als vols els fan a pares i mares.
Claro, sí.
No els hi fan proves a ell, vull dir que és més directament la sensació que teniu vosaltres.
Hombre, hi sol haver un protocol de fer una prova primer de...
Genètica.
A part de genètica, primer comences a fer les proves de si senten bé.
Exacte.
Te fan anar a l'otorrino, electro, resonància cerebral i analítiques de... X fràgil i aquestes coses. Això són les proves que normalment se solen fer, però molt, bueno, quasi sempre surten bé.
Què és el que deieu? Que és difícil ir a detectar-ho.
No, bueno, se va...
relativa, depèn del grau, a la millor.
És clar, és que nins que pot ser molt complicat perquè a lo millor pareix que sí, però després van avançant i resulta que no, és complicat, depèn del grau. Per exemple, en el cas del meu fill era un cas superclar, però hi ha nins que a lo millor tenen 6 o 7 anys i encara no tenen un diagnòstic perquè estan molt dubtós, perquè hi ha altres trastorns que se poden semblar a l'autisme.
Per exemple?
Pues el TDA i el trastorn del llenguatge van un poc atonits i clar, a vegades estan ahí que a quin te donen.
Per tant, aquest procés per tenir el diagnòstic se pot allargar molt, per lo que deu, no? Tanta prova i tests, i depèn del nivell.
Molt de mesos.
Que supos que el que vols és tenir el diagnòstic ja, no? Per saber per on començar, no? Aquesta incertesa és el pitjor, què pot passar o no? No saber què passa.
Mentre li fan proves i miren i descarten i tot això és són moments molt complicats, perquè el que tu vols és saber el que té per poder ajudar, per poder posar fil a l'agulla i fer-li l'estimulació adient a el que ell necessita.
Ara en parlarem d'estimulació, en parlarem d'aquest sistema educatiu, no?, que s'ha vist afectat amb aquest tancament del Gasperhausen, però ara que xerràvem de diagnòstic, a nivell sanitari, estàu satisfetes, està, diguem, ben muntat per poder tenir aquest diagnòstic o no?
Jo diria que allarguen molts protocols i no te solen escoltar gaire en el principi, que crec que totes les mares m'ho han trobat amb això, que tu veus algo i els pediatres te diuen cada nit van al seu ritme, també les veuen revisions de 5 minuts, hi ha coses que no se'n poden donar compte, però tu veus a casa i fins que te comencen a fer cas pues poden passar molt de mesos. I després les proves, pues clar, cada prova a lo millor passen 3 o 4 mesos més, i així fins que a lo millor te tires amb un any a damunt. Clar, si ho tens entre còmets tan clar com ho tenia jo el diagnòstic m'era un poc igual, perquè jo ja ho sabia. Però hi ha pares que, clar, si no tenen un diagnòstic, potser no saben, és que no saben si el que estan fent està ben fet. No saben l'estimulació que necessiten.
Està clar, la importància de tenir el diagnòstic el més ràpid possible ajuda moltíssim, m'imagino. Bé, parlam de Gasperhausen, s'ha parlat a la premsa de Gasperhausen, podem explicar què era, això ho diríem passat, què era Gasperhausen?
Bueno, Gasperhausen era una associació de pares que comptava amb tots els serveis necessaris per atendre les persones en TEA. Tenia residència, tenia centre de dia, bueno, específic, bueno, tot. Degut a la seva mala gestió, pues, ha tancat i ha deixat de prestar aquests serveis. Ells eren especialistes, per tant, els nostres fills ara mateix han perdut aquesta especialització en la que comptava.
I era l'única associació, era l'associació de referència a Mallorca, les Balears, no sé a nivell,
Balears,
de quin nivell?
De Balears. De Balears,
no,
sí.
No hi havia altra associació, no hi ha altra associació que treballi al seu nivell aquí?
No. Com ells, no. I res, els serveis que han perdut és, per exemple, Subai, que és Unidad Volante de Apoyo a la Integració. Això era un servei que tenia Gasperhausen, que pagava conselleria, i venia un especialista a l'escola, li feia intervenció directa en el nen a l'àmbit escolar, i a més assessoraven els professors com tractar amb aquest nen i tal. Això ha desaparegut, i conselleria ha posat en marxa un altre servici, que se diu Edisog Educa, però no arriba a tots els nens, només arriba en els casos més greus. Només han posat 3 persones, i clar, com que hi ha moltíssim de nens, no les paren a abarcar tots, i només han agafat els casos més greus. Per exemple, en el meu cas, pues no té aquest servei.
Cap dels vostres 3 no tenen aquest servei.
No.
Bé, ha estat important, com dèiem abans, ha estat mediàtic el tancament d'aquest Gasperhausen, perquè, com veiem, estava ajudant a moltes famílies, a molta gent. Quina incidència té l'autisme, que no m'hem explicat?
Un de cada 48. O 45 ara mateix.
Un de cada 48 o 45 infants pot tenir el trastorn d'autisme, que és el que deies, el TEA.
TEA,
trastorn d'espectre autista. Però no estem acostumats nosaltres. Això vol dir que en una escola n'hi pot haver
molts,
un bon grapat.
Sí, per exemple, a infantil ara mateix, a l'escola d'en José, en tenim 2 diagnosticats i un de dubtós. Però això infantil, a primari n'hi ha, i així, vamos, per tot n'hi ha. Clar, tots són, com que tant de graus, pues clar, n'hi ha que passen molt desapercebuts, n'hi ha que és més evident, però sí, n'hi ha molts.
Crec que és important que ho diguem perquè la gent sàpiga la necessitat, fins a quin punt és necessari que hi hagi un servei tipus el que oferia el Gasperhausen, que ho heu dit, era de la conselleria, diguem-ho així, ho pagava, no? Però el Gasperhausen era qui realitzava aquest servei que heu dit, l'UBAI. Una altra curiositat, en Guillem, en José, en Joan Andreu, són tots els nins. L'autisme afecta més els nins que les nines?
Sí, aproximadament de cada 5, un és nina i els altres són nins.
I a vosaltres, idò, totes 3 empràveu aquest servei de l'UBAI? Us arribava a totes 3?
En el cas d'en Guillem, en guany ja no li pertanyia, només pertanyia, pues, assessorament a professors. Això, aquest servei arriba fins només primer de primari. Quan s'acaba primer de primari ja s'ha perd, o sigui, ja no hi havia una continuïtat en el servei. Cosa que sí seria necessari que hi fos, perquè ajuda molt en els professors i ajuda molt en unir tant dins l'aula com en el pati, com allà on cada nen ho necessita més.
I què feien en aquesta vall amb en Guillem, en José, en Joan Andreu? Què feien? Anaven dos pits per setmana a l'escola.
Sí, i fan, diguem que la mateixa estimulació que fan en el centre, però dins l'àmbit escolar. També depenia del nen, depèn de les necessitats del nen, doncs a lo millor fan la sessió dins aula, en el cas d'en José no la fan dins aula, perquè ell li fan d'una altra manera, tot sol, individual, però depèn de cada nen.
I hi havia la possibilitat també d'anar a Palma a Gaspar Hauser i seguir treballant aquesta estimulació.
Bueno, comptàvem de fa de poc amb un gabinet privat aquí a Pollença, que a Costa Llobera, que era on anaven els majors de 7 anys. Clar, què ha passat? Els majors de 7 anys han quedat sense aquest servei, també no saben on anar, i els menors de 7, com els cas d'en José, pues han estat derivats a altres CDIAPs, on els psicòlegs no estan especialitzats. I no
altres
tenen...
que, perdona, fina, que són CDIAPs?
Els CDIAPs són els centres d'atenció primerenca, aquí on envien a fer l'estimulació a nens menors de 7 anys. Uh-huh. A la zona nord només compta amb en Joan 23, no tenim més possibilitats. Classes no estan especialitzats en el tema, i clar, els nostres fills no reben la mateixa estimulació perquè no són especialistes, molt de vegades no tenen els coneixements.
I notau la diferència.
Moltíssim, sí. El Gaspar Hauser, la feina que fa el Gaspar Hauser no és comparable.
Uh-huh. I bé, això afecta en el teu fill, en José, perquè té 5 anys, en Guillem i en Joan Andreu, que són més grans, en el vostre cas, el que vos ha passat és que vos heu quedat sense aquest servei que es donava a Costa Llobera, que a més era molt recent, no?
Sí,
era de l'any passat.
Sí, des de juny que el teníem de l'any passat i ha durat fins a gener. I ara estem, que no tenim, és a dir, no tenim allà on anar, hem de tornar ja fa un nin i tornar a anar dos pits per setmana a Palma, perdre 2 hores de camí, més 45 minuts de sessió, i trobam que, no sé, que ja és ben hora de que en una hora d'illa això faci un canvi i puguem comptar més suports i més terapeutes i més ajudes.
Perquè un que viu a Palma té molt més avantatge.
Ho té molt fàcil, sentit. Però que vivim en una hora d'illa sempre tenim problemes, és a dir... I ja no són nosaltres, ja són nins, els que ho estan pallant ells.
Mm-hmm. Heu notat molta diferència, doncs, amb aquesta feina d'estimulació específica.
Sí, sí.
Bé, jo, per exemple, hauré notat, però jo, per exemple, tot s'ha de dir, que, a veure, jo els dos primers anys d'infantil, era complicat amb en Joan Andreu, no li costa, bueno, el que al final ha explicat, que costa prestar atenció, però després me varen posar jo una persona amb ell i el canvi que vaig notar de que hi és una persona amb ell va ser brutal. I el de Gaspar, anaven, el que ell es diu, anaven a assessorar com havien de ajudar
en
un nen, exacte.
Assessoraven un mestre amb mateixos. Que és que encara no se dona formació als educadors sobre l'autisme i sobre altres tipus de trastorns?
No se dona. Per exemple, en el cas d'en José, han tingut començar pràcticament de zero. En José és que ha obert la porta de l'autisme a l'escola, perquè la veritat és que no, aquesta formació no la tenen, i crec que és important que tots els professors, tots, siguin de primària, siguin d'infantil, s'haurien de formar amb aquest tema, perquè cada vegada hi ha més nins. Comences amb un i s'ajuntaran en 4 o 5 i aquests nins han de tenir un bon servei a dins l'escola. Uh-huh. I si ells no estan formats, pues ja pot venir un servei extern a fer-se ajudar i tal, però per ells ja de per si haurien de tenir aquesta formació.
Uh-huh. És el seu dia a dia, no? La persona clar, de referència per a aquest clar infant, la que veurà cada dia. Uh-huh. Fins al teu infant, en José, va al Cudi,
sí,
a
Porta del Moll.
Xisca,
En Guillem va a Costillobera, Pollença.
A Costillobera, Pollença, i Cat i Joan Andreu va a Montissiol, una escola concertada. I quina diferència hi veus? Per exemple, dos municipis diferents, escoles públiques, escoles concertades, estaven en situacions molt diferents.
Jo a la pública no. Crec que més o menys per tot funcionam igual,
sí, més les
públiques.
Per tot.
Sí.
Bé, i Cati?
Bé, jo, a veure, jo amb el tema d'en Joan Andreu, jo la veritat en l'escola, ben que he dit, jo no sé elles, però jo el que està té tot, tot el que ha de tenir.
Teu cas està ben atès.
Sí. Sí, 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 les, saps, igual que amb altres coses, te diria, en un principi quan va començar en Joanet Andreu, també el que elles diuen, el diagnòstic és molt important, saber el diagnòstic per veure com has d'actuar l'onin, però per ara el que és en Joanet Andreu té tot el que ha de tenir, però el que elles diuen, això, tot que dius, algo habitual per en general totes les escoles haurien de tenir,
no hauria de dependre ni quina escola vas ni quin poble vius, no? Ni si és de ciutat o de...
No, però en general les escoles públiques, les concertades no les conec, però en general les públiques totes les donen suport als nens, depenent de com està el nen pot se dona més hores o menys hores. A nosaltres sempre ens pareixen insuficients,
sí, sí.
Ens agradaria tant tant per als nostres fills com per a mestres que tinguessin un poc més de suport, perquè per un professor seria molt més fàcil també.
Exacte.
Sí, però és veritat que si els professors tinguessin aquesta formació específica, pues, a lo millor no seria tan necessari demanar tant de suports.
Una cosa és tenir suport i l'altra és tenir una ajuda específica d'algun professional.
Clar, això era molt diferent.
Que treballa, sí, tot el dia amb això, sap exactament què és el que ha de fer.
Exacte. No?
Que és el que ha passat ara amb el tancament de Gaspar Hauser. Creus que des de... Bé, les entitats, ho heu dit, va ser una mala gestió, però creus que des de la conselleria s'hauria d'haver fet alguna altra cosa per evitar-ho?
Hombre, jo penso que això s'hauria d'haver fet de manera que almenys no afectasen els nostres nens. A adults, és igual, perquè hi havia adults i adolescents, i jo crec que això se va venir de fa molt de temps, i crec que conselleria hauria, clar que això s'havia d'arreglar, però crec que no ha estat la manera correcta, perquè els que ens han vist afectats en el final han estat els treballadors i els nens.
I les famílies darrere, que és on
no clar, i les famílies, eh? Claro.
Que donen xis, que va d'agafar cotxe per anar a fer les sessions, sí, dos claro. Per setmana, també... econòmicament suposa una diferència important, no són només hores sinó també són dos bés, ja vas a poder pagar i no tothom té la mateixa possibilitat d'emprar aquests recursos. Bé, idò, què proposeu? Què us agradaria, com us agradaria resoldre aquests problemes?
Pues bueno, nosaltres en el final, pues xerrant entre les mares i tal, pues hem decidit que farem una associació de pares de nins en TEA de Mallorca, o sigui, TEA Mallorca. Dia 9 fem una reunió al CUDI a les 5:30 en el soterrani de la biblioteca Can Torró per explicar un poc tot això que hem explicat aquí, i bueno, mirarem des de l'associació què podem fer per arreglar aquesta problemàtica. De moment no sabem molt bé per on tirar, però sí que és veritat que quan ja és un grup de pares que ja no tomeu tot sol, ja no has de demanar tot sol, pues, pensant que podem fer més força. I llavors, si des d'aquí podem solucionar qualque cosa o tornar a posar en marxa el caminet d'aquí de Pollença amb una terapeuta o algo que els nins de 7 no se n'hagin d'anar d'aquesta quantitat de quilòmetres, que és una burrada, perquè els nins això no ve vida, i que els menors de 7 tinguin una atenció adequada, que ara mateix pues, tampoc la tenen. Perquè no, l'especialització s'ha perdut. Per tant, nostres fills necessiten aquesta especialització, perquè si no, amb ells realment no se fa gaire feina si no estàs ben empapat amb el tema.
I de TEA Mallorca serà aquesta nova associació, sí, de familiars, pares, mares d'infants amb autisme, per cobrir aquestes necessitats de les que hem estat parlant fins ara. Heu dit dia 9 d'abril,
sí, dia 9 dimarts, dia 9 d'abril,
dimarts de la setmana que ve, a l'auditori a Can Torró, perdó,
sí,
a la biblioteca,
en el soterrani de la biblioteca.
En a quina hora?
A les 5 i mitja.
A les 5 i mitja. I bé, qui pot venir? Idò,
qui vulgui.
Convidau.
Convidam a tothom. Convidam a tothom. Però bueno, en principi era pares, professors, si volen venir, perfecte. I aquí aprofitarem per captar socis, si poden, claro. Perquè necessitarem socis. La necessitarem famílies que se vulguin fer socis, pares que se vulguin fer socis, que després vulguin col·laborar, perquè hauran de fer cosetes per treure del vespre, per començar a fer feina per qualque puesto, i després necessitarem a l'administració també, perquè clar, tenint una associació doncs intentarem demanar subvencions o ajudes o el que sigui per millorar la situació que tenim ara.
Heu dit però que serà a nivell de Mallorca, però pensant més en aquesta zona nord o no?
Sí.
Que és allà on vos heu trobat el vostre problema.
Sí, pensant més en la zona nord perquè és bon menys recursos hi ha. Ara mateix a Palma sí que tenen molts de centres, tant privats com concertats, per exemple d'atenció primerenca n'hi ha 5 o 6 que tu puguis triar, i aquí només en tenim un. A part és saturadíssim i sense professionals que estiguin ben empapats amb això. I clar, i centres privats també n'hi ha moltíssims. I aquí no en tenim ni un.
És que ni privat, no? Ni pagant.
No, i hem de comptar que els centres privats tots s'apujen 40-50 euros a sessió. Sí. Van en aquest preu. I has d'anar dos pis per setmana i en això li has d'afegir gasoil i estens, pues jo almenys no m'ho puc permetir. Ara, si ho tens de vora, entre cometes, ho tens a 10 minuts, a 15 minuts de casa teva, pues bueno, és una doblarada, però ja almenys t'estovies una hora d'anar, una hora de venir, amb els seus atascos i el que te costa posar-li gasoil en el cotxe. I és una doblarada.
Molt bé, i del que han dit dimarts dia 9 a Can Terró a les 5 i mitja per parlar d'aquesta futura associació TEA Mallorca del trastorn d'autisme, que com han dit na Fina, na Cati, na Xis, que estarà tothom convidat, tothom que vulgui col·laborar-hi. Supos que mos veurem més habitualment per aquí per la ràdio, perquè mos heu d'anar informant de com,
sí,
de com va, el que anau fent, no? I de si tiren endavant, si es van resolguent aquestes situacions a les que vos heu trobat. Voleu afegir qualque cosa més? Han dit tot el que havíem de dir?
Per mi sí.
Jo crec que ja ho han dit tot.
Per mi sí.
Avui ho recordàvem, en xerram, perquè és el Dia Mundial de l'Autisme, però bé, és un tema que, com ja ho he explicat, està dins la nostra societat, afecta moltes famílies, heu dit un de cada 48.
Un de cada 48, sí, crec que és un manco,
més o menys.
Si fas, pot tenir aquest trastorn de l'autisme. I de bé, gràcies a totes tres per haver vingut.
Gràcies. Jo volia donar les gràcies a nosaltres ajuntaments, tant del CUDI com de Pollença, per el seu suport, sempre a nosaltres.
Mm-hmm. Perquè clar, quan vos vareu trobar, quan varen tancar Gaspar Hauser, on vareu anar? Vareu anar a la conselleria, vareu anar al vostre ajuntament?
Jo m'he mogut molt per l'ajuntament del CUDI, que és vera que m'han ajudat moltíssim. Mm-hmm. M'orienten sempre, són ben rebuda i sempre fan el possible per ajudar. La veritat és que s'estan suportant superbé. I des d'aquí ja van ser ells que mos van donar la idea d'ajuntar amb mos, perquè jo li vaig explicar el que mos passava, perquè jo en un cert moment, ja fa 2 anys, vaig anar a demanar inclús com ho podria fer perquè me pagassin el gasoil o algo, perquè era una animalada quan anàvem a Palma. Bueno, sempre mos han rebut molt bé allà. I van ser ells que mos van donar aquesta idea de, mira, junteu-vos, perquè si vos juntau, tot això poquet a poquet se pot anar arreglant. No s'arreglarà en 2 dies, però ho han d'intentar, i la veritat és que ells s'han mogut moltíssim.
Sí.
Per nosaltres, sí.
Igual també per l'Ajuntament de Pollença, sí.
Mm-hmm. Però clar, no és competència seva, no? A nivell d'educació.
No, totalment no. Decidiu locals per fer les teràpies, sí. No? Ens van cedir aquí a Pollença, tot d'una no va haver cap problema, ens van cedir el col·legi Costa i Llobera, varen fer 4 modificacions per poder obtenir permís a través de dimarts, i ben que dir, sempre també, per part seva, tot el que han pogut fer sempre ho han fet. Clar, no només depenem de l'Ajuntament, però bueno, dona'ls-hi les gràcies sempre.
L'Ajuntament també, és vera que des de servei social ja me varen dir també que una vegada feta l'associació sempre poden, tu pots justificar un gasto, ells t'ho poden donar una mà, sempre pots demanar dos bés que necessitis tenint una associació. Clar, tu tota sola, té molt de problemes, però no te'l soluciona ningú. I siguent així, pues, tu pots demanar ajudes a tots els ajuntaments de tota Mallorca, a conselleria, a entitats privades...
La diferència de tenir una associació, no?
Sí, el que passa és que du molta feina també i han de tenir el cap ben posat, perquè t'has de moure molt.
I heu de trobar president, secretari...
Ja estan trobats, sí, ja estan trobats. Ja
tenim colze xarres aquí, o no?
Sí, sí. Jo mateixa.
Ja em sumava coses.
Jo mateixa sí, sí. Sóc la presidenta,
tu, a mi, quan sí. Faig una altra pregunta, fan xerrar tu.
Jo m'han fet tresorera, de moment. Sí. Veurem ben com va això.
Idò, quan serà operativa ja aquesta associació per lo que deies? Ja
pues,
està molt avançada.
Aquesta setmana,
aquesta setmana ja tramitam tot. I dijous, divendres ja estarà ficada dins el registre i ja podran començar.
I això ja està.
Sí, està sí, quasi, sí, quasi, sí. Està coguent, sí.
Molt bé. I de gràcies, Fina, Xisqui i Cati, per haver-nos explicat la vostra situació i molta sort, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.